saw another one just the other day, a special new band. I don't remember lying, I don't remember lying, I don't remember a word, but I don't care, I care, I really don't care. Did you see the... Sí, parlem de cabells, perquè el dilluns ens deixava el perruquer Lluís Llongueras als 87 anys d'edat. Asilo de Formentera, on tenia una casa, Llongueras va començar tallant cabells a veïnes i es va anar escampant la seva bona premsa per a Barcelona. L'any 58 va obrir la seva primera perruqueria i va assolir fama internacional. Per les seves mans han passat a personatges il·lustres com Bianca Jagger o Salvador Dalí, de qui fou amic. A banda de la perruqueria, Llongueras també va cultivar al llarg de la seva vida altres disciplines artístiques com l'escultura, la fotografia, l'escriptura i la pintura. De fet, antigament una escultura del català havia estat instal·lada al port de la Savina, prop del far. Avui, per xerrar-ne, doncs tenim amb nosaltres en Dani Montlleó. Ell és perruquer de formació, té una perruqueria doncs molt coneguda a Mataró, també l'havia tingut a Barcelona durant anys, H Perruquers, i a part doncs és un creador que la seva obra se centra en el concepte doncs, d'identitat a través de les referències i diàlegs que van, per exemple, cap al món de l'arquitectura, la música, la moda, la indústria o l'univers de l'objecte i el fetichisme. A les seves instal·lacions s'han pogut veure a un munt de llocs, com ara el MACBA, o més recentment, doncs, per exemple, a la sala 13, amb la sala Cera 13, amb la seva instal·lació Animal House. El saludem aquest matí per xerrar una miqueta, recordar la figura de Llongueras. Molt bon dia, Daniel.
Hola, bon dia, Bernat, què tal?
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos aquest matí per la gent de Formentera i a Eivissa. Escolta, no hi ha un perruquer més mediàtic a l'estat que Llongueras, i estaríem d'acord en això?
Sí, total, és el que ha sigut, jo penso, del perruquer no del segle XX, sinó de tota la història de la península, que ha sigut més mediàtic, més conegut, i et diria que més important.
Més important.
Sí, pot, tan sols... Sí.
Per què? Escolta, sí, perquè... Sí. D'on deriva? On es construeix la seva importància?
Bé, jo penso que bàsicament la importància de Lluís Llongueras, que també és de dir que crec que el personatge des dels últims 30 anys cap aquí se l'ha anat menjant, uh-huh. Ha fet oblidar bastant... Es va convertir en un personatge molt mediàtic i va fer oblidar per la majoria de gent la seva importància real, que és l'origen. Bàsicament és important perquè és el pare de la perruqueria contemporània a la península. Uh-huh. Bàsicament a Barcelona, perquè és on aquestes coses sempre s'han desenvolupat, no? I han agafat importància. Ell veu realment... és el que fa el traspàs, perquè ens entenguem. És una mica tècnic, però bueno, del que són els pentinats amb secador de casc, uh-huh. I els passa al secador de mà. Això és el format, però realment el que està fent és donar molta llibertat als cabells, a la manera de funcionar, a les persones, a la manera de dur-ho, de mantenir-lo, i bàsicament el que és agafar, passar la perruqueria que tradicionalment havia sigut francesa, de París, uh-huh. A la influència de la perruqueria anglesa, que és la perruqueria contemporània, que és la que s'està fent a tot el món. El pare, el gran pare de la perruqueria moderna, no moderna, no contemporània, uh-huh. Mundial, és Vidal Sassoon, uh-huh. Que és un perruquer anglès, i llavors el Llongueras el que fa, junt a altra gent, com Cebado, Sala Nova o Iranzo, ho introdueixen a la península.
Per tant...
Aquest és el punt, crec, més important de Llongueras.
O sigui, aquest detall, aquest matís del secador de casc, el secador de mà,
sí.
que m'ho pot pareixer, en fi, una mica baladí o
sí.
Sense cap importància, és absolutament revolucionari.
És importantíssim, perquè el que fa és passar... És a dir, fins aquell moment, durant quasi que et diria tot el segle XX i segles abans, les persones... Estem parlant d'entrada de perruqueria femenina, eh? Uh-huh. Perquè, mira, hi ha una altra cosa molt important. És el primer que obre una perruqueria unisex a la península també, a l'any 72. Perquè hem de pensar que la primera perruqueria unisex que s'obre al món és de l'any 68. L'obra és una perruqueria que es deia Crimpers, a Londres, que l'obra Lawrence Falk, que és un ex-treballador del Vidal Sassoon. O sigui, tota la línia ve d'aquí, no? Per cert, Vidal Sassoon era perruquer de senyores, l'únic que va, una miqueta abans de l'any 68 va començar una miqueta extraoficialment, va començar a pentinar i a tallar cabells a homes, bàsicament del món del swing in London, no? Del moment, a personalitats, sobretot a la música, com podria ser Paul McCartney, el Pete Townshend, o el Keith Moon dels Who, el Chris i el Terence Stamp, o el Robin Gibb dels Vigis. El que passa que els hi feia a part, o sigui, a l'hora de plegar, quan ja havien marxat totes les senyores, perquè no es barregessin, els hi tallava els cabells a part, no? I ja aprofitem per dir que realment el primer client que es considera el primer client masculí, sí, amb importància, que se li va fer un servei en una perruqueria femenina, és el Peter O'Toole, que es van fer uns reflexes pel personatge de Lawrence d'Aràbia, el 63 o 64, també a Vidal Sassoon. El que passa que el van agafar i el van fotre en una habitació tancat, sol, perquè no es barregés amb les dones. Doncs això que estava dient, perdó, pel rotllo,
no.
Del secador de casc. El que va fer això, el primer això, la perruqueria femenina, és que les senyores, fins aquell moment, fins que no es va començar a utilitzar el secador de mà, anaven a la perruqueria un cop a la setmana, no es podien rentar els cabells a casa, perquè això es feia amb rulos, i es feia amb el secador de casc, el que feia, se'n diu un mercat, que és un... O sigui, es fa el tallat i després a través de rulos i escalfor, amb el casc, quan s'asseca, queda, tal com diu la paraula, queda marcat i allò llavors es pentina una mica amb els dits i queda el pentinat fet. Allò no es pot tocar si tu te'n mulles una mica, si el toques a casa es desfà tot. Per tant, obligava a les senyores a anar un cop o cada 15 dies a la peluqueria i es rentava el cap allà, mai es rentaven el cap a casa. O sigui, és una cosa que els obligava molt constantment a anar allà. A partir del secador de mà, la importància, és a dir, el secador de casc donava importància més al pentinat que al tallat. El secador de mà és molt diferent, el cabell queda molt més suelto, les senyores, si volen, se'l poden remenar a casa, i dona importància molt més al tallat per sobre el pentinat. La qual cosa, a la llarga, i amb els últims 40 anys d'evolució, la peluqueria el que ha fet a partir d'això és evolucionar cada vegada més cap uns tallats i una manera de funcionar molt, de cabells molt més sueltos, molt més lliures i que donen això més llibertat, com dic, a les persones a l'hora de portar-los, no? Si el tallat, si em diguessin l'evolució dels últims 40-50 anys de la peluqueria, només pogués dir una cosa, és que ha sigut això. El tallat ha guanyat importància per sobre el pentinat, per tant, ha guanyat en llibertat tant al cabell com a les persones.
Perquè realment, en el darrer segle, hi ha hagut una evolució molt marcada. Jo penso, tu explicaves doncs, que la primera perruqueria unisex, en fi, no és tan antiga, és qüestió dels anys 60. I abans d'això entenem que hi havia doncs, els barbers pels homes. Per exemple, aquí a Formentera, un cognom habitual o un mal nom d'una casa és barber, que d'alguna manera ve a dir aquell home doncs, que feia servir les tisores i que potser no es dedicava tant a tallar cabells com a curar gent, no? O sigui, almenys aquí a Formentera i a Eivissa, els barbers eren persones doncs, que no podem dir que fossin cirurgians, però que d'alguna manera doncs, també tractaven les persones. Jo quan imagino fa 100 anys o fa 80, 70 anys, veig un tipus d'home, sobretot, doncs, amb un tallat de cabell molt concret, molt igual, etcètera, quasi com diríem un procediment, un formalisme més, això d'anar al barber. No sé quin era el cas de les dones. Si les dones doncs, també doncs, fa 80, 70 anys ja anaven a la perruqueria per una qüestió de moda o era una qüestió més, diríem, formal?
Sí, bé, el tema de la barberia, sí, des del que dius, ja surt el Quijote, no? Era una persona que tant tallava els cabells com que et traia un queixal. Vull dir, normalment, una formació molt bàsica i eren feines com els sastres. Sempre ho relacionat molt amb el món jueu, no? El centre europeu. Són aquests oficis molt relacionats amb aquí me'n fotaria un rotllo, però bueno, sempre relaciono molt sastreria, perruqueria i el món jueu, que és una, ja, això ja aniria per un altre lloc. Doncs sí, els tallats eren molt de sèrie, no? Tots iguals, i vinc a anar per feina, aquí no hi havia pentinats. Diríem això, que durant segles la perruqueria, diguem-ne, barberia masculina, era, això sí, era un tallat, bàsicament no hi havia pentinat, i la perruqueria femenina era pentinat i quasi no hi havia tallat. Una mica el concepte perruqueria comença realment a l'època de Versalles amb Lluís XIV. A l'època Pompei aquesta, els perruquers eren gent que vivia a la cort i es dedicaven a fer perruques, d'aquí ve el nom. I el poble es tallava els cabells un als altres, vull dir, no hi havia massa cultura d'això. De fet, hi ha una història molt interessant, que sembla ser que les franges blava, blanca i vermella de les, que marcaven, això sí, les barberies, sembla ser que es va fer... Hi ha dues teories, i perdona que m'enrotllo per aquí,
és molt interessant.
Hi ha dues teories. Una és que sembla que quan va haver-hi la Revolució Francesa, com que els perruquers formaven part de la cort, del sèquit, doncs per deixar clar que eren revolucionaris, van començar a marcar la bandera revolucionària, republicana, burgesa, a les entrades. Una altra, que és menys creïble, és interessant, però no quadra, perquè no tindria prou, però que jo l'he llegit, és que quan s'estava preparant la revolució, marcaven a moltes perruqueries el rere botiga, s'utilitzava per conspirar, no? I llavors era una de les senyals que marcaven a la porta per saber que allà hi havia reunions. El que passa que seria tan evident, no?, que allò tu marques, evidentment tothom ho sabria, aquesta no acaba de colar, és maca, però no acaba de colar. Llavors, sí que podríem dir que... el que passa que també entraríem en uns temes ja d'aquí de xerrar molt, que la perruqueria femenina s'ha anat masculinitzant en aquest sentit, no? És a dir, ha passat de l'importància del mercat, del pentinat, que és l'origen aquest versallesc, a cada vegada més una cosa més suelta, més, diguem-ne, més revolucionària, amb republicana, si vols inclús dir-ho així, que serien els tallats masculins, no? Que és un tallat suelto per portar com... Que, de fet, és el que va fer una mica Vidal Sassoon, no? Va tornar a recuperar el que havia sigut el gran invent de l'Antoine de París, el 1909, que és la creació del bob, que el bob és el tallat aquest que portaven les flappers al París dels anys 20, no? Després la Louise Brooks, la Jean Crawford, etcètera. És el tallat que va posar de moda la Coco Chanel, no? Doncs el Vidal Sassoon el recupera, que quasi podríem dir que és un tallat bastant asexuat, no? Ara no ens ho sembla, però en aquell moment ho semblava, a molta gent li semblava que aquelles mides curtes, allò no tenia, no era una cosa relacionada amb el sexe femení ni res, era una cosa que estava més enllà d'una estètica marcadament sensual. Llavors Vidal Sassoon ho torna a agafar, ho racionalitza, torna a racionalitzar els tallats de cabells, molt influenciat tant per l'Antoine i la Bauhaus, o sigui, una cosa també, podríem dir, racionalista, antiburgesa, això, quasi que li podríem dir, vist des d'aquell punt de vista, soviètica, no?
Escolta una cosa...
I això és el que recull una mica Llongueres, d'entrada, al començament.
I l'emergència de Llongueres es deu més a un geni, a una visió, doncs, diríem, inaudita fins llavors a la península, o també hi ajuda, diríem, el context, les circumstàncies d'aquells anys 60, doncs, a Europa i en menys mesura a Espanya?
Sí, home, jo crec que, ja dic, van ser diversos que van entrar tot això, com n'he dit, Salanova, Cebado, Perdigú, Iranzo, amb la perruqueria masculina també, i tot el rotllo de la psicoestètica, que és una cosa que es va posar molt de moda en aquell moment. El que passa que Llongueres realment en si mateix és una persona que s'ha sabut nedar, diguéssim, s'ha sabut moure, ha creat un personatge molt, molt diferent als altres. Empresarialment ha sigut el que també s'ha picat anar més lluny, no? 120 salons a tot el món, Espanya 50 o 60 franquícies, llavors ha sobrepassat com a personatge i com a empresari a tots els altres. Llavors, clar, s'ha sigut això, ha sigut també el més mediàtic. Curiosament, també l'any 68, que és el començament de tot, va gravar, és un dels primers, en sé algun altre cas, però és un dels primers casos, va gravar un disc, un vinil de promoció, una cosa molt divertida, amb les cantants dels grups Los Mismos i Los Tres Sudamericanos. Uh-huh. O sigui, vull dir, això no va fer ningú més. Ell ja sabia per on anaven els trets i que si es convertia en un personatge, les coses anirien millor. Jo crec que això ha fet que sí, que mundialment, i Espanya ho coneix absolutament tothom, ja dius un Llongueres, ja saps que a tots els perruquers d'un moment donat o altre, així en Cachondeo t'han dit, Llongueres, no? Vull dir, és un nom que s'ha convertit en genèric, després va crear la marca. I això també, igual que Vidal Sassoon, va fer el seu nom en una marca comercial de productes, de xampús i tal. Fins fa quatre dies deia Vidal Sassoon i tothom es pensava que era una marca de xampú. No?
Sí.
Molt poca gent sabia que era un perruquer bàsic, no? Doncs amb Llongueres no ha passat, però quasi. Llavors també penso que el tema de l'escultura també era donat més recorregut, tot i que penso que com a perruquer és molt important, ja dic, al començament també una altra cosa, va fer diversos llibres de tècniques molt importants, als anys 60 i 70, que realment són bàsics, i va crear tota una sèrie de formes de tallar que encara seguim, eh? És a dir, després també diré una altra cosa, si tu comences a agafar els perruquers importants que van vindre després, les dues o tres generacions posteriors, quasi tots el fil és Llongueres, no tant dels altres, sinó és el que ha creat escola, va tenir a fer una escola, va crear als anys 90 el que es van dir les jornades de peluqueria, que portava gent de tot el món aquí i realment espectacular la quantitat de gent que anava, va crear la revista Peluqueries, que durant uns anys també era la Bíblia, després la cosa es va quedar molt, va baixar molt de nivell, és el que va fer, el que va crear més, va ampliar la professió, diguéssim, i en el fons també li va donar dignitat, que també era una cosa que li faltava, no?
Molt interessant, això.
Sí, vale, perdona.
No, dic molt interessant lo de la dignitat, perquè jo tinc la sensació que el tallar-se el cabell és posar-se les mans d'un creador, d'un artesà, d'una persona, doncs... I normalment aquesta dignitat, aquest estatus del perruquer, doncs els darrers anys potser doncs, s'ha anat normalitzant o, com tu bé deies, s'ha anat dignificant, però fins fa... no sé, jo encara als anys 80, no?, quan mon pare em deia «Ves a tallar-te el cabell!» Era com, en fi, com qui ha d'anar a passar per la dutxa, no? O sigui, agafa una pastilla de sabó i renta't, no?
Sí. Bueno, precisament sí que et diré, clar, Pepe, és per un jove, com devia ser tu, un jovenet, aquell moment, sí. Però sí que hi ha un canvi important i molt és degut a ell. Als anys 80 sí que hi ha el boom. O sigui, el boom que hi ha hagut aquests últims anys, ara ja ha passat una mica, de la cuina, no? De la cuina estatal. Doncs això va passar als 80 amb la peluqueria. O sigui, jo recordo eslògans, higiene i conyes de còmics.
Personalment et va influir tu, perquè tu comences a dedicar-te de molt jove a la peluqueria als anys 80. Sí. Et va influir a tu decisivament?
En Llongueres.
En Llongueres o aquest boom de la peluqueria com una feina qualificada?
Sí. Indirectament sí, perquè jo és a dir que bueno, hi havia diverses coses, però bàsicament el que més em va influenciar, així a punt de sortida, va ser un perruquer que es deia Tito, es diu Tito, bueno, va ser un personatge que va ser un perruquer excèntric que va haver-hi a Barcelona als 80, que ara som amics, després ens hem fet amics amb els anys, i que en aquest moment va ser com el gran nen gamberro de la peluqueria del moment, no? I va ser molt mediàtic i va ser molt conegut. I era, en aquest cas, sí que era el prototip de personatge dels 80, que era mig artista, mig perruquer, mig no sé què. Molt influenciat, realment, per tot el rotllo Gaudí, Dalí, que aquí podríem lligar-ho amb el Llongueres, amb la seva relació amb el Dalí. I potser penso que ja que m'has dit això, després del xoc que va ser l'erupció de les peluqueries de Llongueres als 60, penso que fins que va aparèixer Tito, no hi ha un moment així de fort de, que dius, hòstia, què està passant aquí a nivell de peluqueria? Doncs el Tito era un reflex d'això que t'estic dient, no? Que a tot arreu, a totes les revistes sortien entrevistes a perruquers, a no sé què, i jo en aquell moment sí que em va influenciar molt aquest pel tipus de personatge, no? Que, jo amb 17 anys dic, hòstia, jo vull ser com aquest, no? I clar, sí que em va influenciar.
Tu de fet, en aquest cas, a Tito Díaz tens una feina, un treball de Phantom Monk, un homenatge doncs, a ell, que a més actualment forma part doncs, de l'arxiu de la col·lecció del MACBA. O sigui que, en fi, que per qui vulgui doncs, entrar més en la figura de Tito Díaz com a precursor i com a referent per tants perruquers que van sortir després, bueno, paral·lelament a Llongueres, ho podeu buscar, aquesta referència de Dani Montlleó. Escolta, abans explicaves que el personatge se'l va menjar. De fet, t'anava a preguntar, Vidal Sassoon, com tu bé deies, sí. jo la referència que tenia era de d'anuncis a la televisió. I a Llongueres, de Llongueres, bàsicament, en coneixíem les imitacions radiofòniques, el personatge que sortia a la televisió, les cadenes, de la cadena de perruqueria, però no en sabíem pràcticament res més. Suposo que això no li ha fet justícia, no? O sigui, quan hi ha contribuït ell en això i quan ha sigut una miqueta, quan d'això ha sigut un arrossegament, diríem, inevitable de l'emergència i consolidació dels mitjans de comunicació de masses, que volem entreteniment.
Sí. Abans de respondre això, una petita cosa. Parlant abans que et deia això, que aquesta obertura de llibertat a nivell de, que havia causat ell amb la nova perruqueria, diré que una cosa que em deixava, per exemple, amb nom, va crear una cosa que se'n va dir el mètode Llongueres, que la part més important d'aquí se'n deia els tallats programats, que eren uns tallats que amb quatre talls ens ensenyava com et podies tallar tu cabell a casa, una dona. No? Si tenia una emergència i no podia anar a la pelo, doncs fent aquest, seguint aquest sistema, pum, pum, tu podies sortir més o menys arreglada. No? Això és important, perquè això sí que va influenciar molt. Doncs, home, sí, es va convertir, tant com dius el Vidal Sassoon, que el Vidal Sassoon se'n va anar, començo per aquí, se'n va anar a viure d'Anglaterra als anys 70 als Estats Units, a Califòrnia, i allà va arribar a tindre un canal privat de tele, que feia aerobic amb la seva dona, ensenyaven coses de vegetarianisme, no? Wow. Es va convertir en un personatge molt estrany, molt estrany, molt representatiu de l'època de Califòrnia. I Llongueres una miqueta a l'espanyola, a la catalana, a mateix rotllo aquí. El tio es va anar separant de la peluqueria, tenia el monstru de l'empresa creat, i llavors es va dedicar a aquests shows, no? Que, clar, molta gent a partir que van néixer a partir dels 70 o així, ja se'l van trobar així, un personatge que explicava acudits alguns programes per la tele, amb aquella veu, que quan explicava les coses semblava que era cachondeo, que estigués prenent el pèl a la gent mai tan ben dit, que tocava per aquí les persones, tocava per allà... sí, això jo crec que a nivell escultòric penso que ho és a dir, penso que no van enlloc, vull dir, no...
Sí, això et volia preguntar, la seva feina en el camp més artística, plàstica, no t'interessa tant, no?
Sí. No, gens. A mi em recorda molt les escultures de Lorenzo Quitt, no? Ho veig molt semblant, molt semblant. Per un creats per una cosa molt kitsch, per una sèrie de gent que segur que li compra, però que no van enlloc, no? I, a més, també pot haver-hi la conya aquella. Pensa que té una sèrie d'escultures de llavis vaginals, que d'entrada dius, vale, no, pues que no passa res. El que passa que llavors ella portava les models. Clar, encara funciona d'aquesta manera, portar una model a l'estudi, nua, no sé què, aquest rotllo que ja, això ja no cola, diguéssim. No cola. Vull dir que, llavors això és molt fàcil de fer la caricatura, no? Vull dir, ell mateix ho va crear. Jo crec que s'ho prenia en sèrio, però no. Això sí que m'ho haig de posar, em sap molt de greu dir-ho, m'ho haig de posar una mica criticant, perquè penso que no, que això li va fer més mal que res. Recordo algunes expos, després va haver una època que va intentar fer unes coses com més geomètriques, sortint de la figuració, fer una sèrie que es deia Fractals, fets en Por Expand, una cosa. Va muntar una expo a Santa Mònica, que era una cosa demencial. de Manceal, no? I si sumem això amb tot el de la... això, es va començar a fer xous, sortia per tot arreu, i això va crear un personatge que crec que no va ajudar gens.
Molt bé. Escolta, ara que feies referència doncs, a aquesta suposada doncs, a creació artística de llavis vaginals de Llongueras, que ja sí. expliques doncs, que aquesta dimensió d'ell no t'interessa...
No.
He pensat en la sèrie Fleabag, crec que estava a Filmin, em sembla recordar, ara no sé per on para.
Quina pel·li vas dir?
No, la sèrie Fleabag, que és aquesta, és una sèrie de dues temporades, d'una lota doncs, a Londres, que, en fi, sí. que xerra la càmera i tot, de vegades, perquè explica doncs, les seves problemàtiques amb son pare, amb sa germana, etc. Sí. I hi ha dues qüestions que m'hi fan pensar, sí, sí. perquè ella té una... La dona del seu pare doncs, no s'hi porta bé i la dona del seu pare fa una exposició, diríem el punt culminant d'una de les temporades, de motllos de penis, no? I hi ha aquesta referència i després m'ha fet recordar també que hi ha una escena que em va fer pensar perquè la seva germana està molt deprimida, la troba en un banc, queda en un banc sí. i diu que, doncs, que ha anat a la perruqueria i li han tallat el cabell malament i ella, la Fleabag, la protagonista, diu és que el cabell ho és tot, el tallat de cabell ho és tot. Hi estàs d'acord, Dani?
Home, a veure, soc perruquer i jo considero que és important, evidentment, considero que és molt important, és que, però no, evidentment no és tot, és una part d'un tot que jo, evidentment, penso que és molt important, perquè m'interessa molt el que es diu, no? Mm-hmm. Tant amb el cabell, la roba i amb tot, no? Mm-hmm. Crec que és molt important, i que sí que és veritat que quan no portes el cabell a gust no et poses de mala llet, diguem-ho així, no?
Sí, no?
Jo sóc el primer.
Sí. Escolta, Dani...
Perquè potser és el primer que veus, no? I forma part del físic. Mm. Digues, perdona.
No, dic que quan un client et ve a la perruqueria, suposo que et destrobar tot. Hi ha gent que té molt clar el que vol i tu, doncs, potser l'intentes aconsellar. O hi ha gent que es posa a les teves mans i et diu fes-me el que vulguis. Això és el millor moment, o no?
Sí que passa. Sí, el que passa que ja et diré una cosa. Jo, quan... a la perruqueria, podríem dividir en dos el món dels perruquers actuals, no? Els que es consideren artistes i els que no. Jo no m'hi considero. Jo considero més aviat com un dissenyador, si ho vols acostar a algú. Per tant, vol dir que sí, aquesta frase està bé, el que passa que no treballes mai de zero. És a dir, tu ja, que hi ha persona, si la coneixes ja saps per on va, ja saps el que li pot agradar. Això de fer el que vulguis saps que no és mai veritat, també, perquè és una frase feta que no és mai veritat, ja no hi ha uns límits. A més, sí que serveix per una cosa, això és important, que pots escombrar més cap a casa. Perquè sí que, clar, tu tens un... Això sí, almenys nosaltres hi ha tot una gamma d'històries que són les que més ens agraden i cap on tiraríem quasi sempre, no? I llavors, bueno, tens més facilitat d'això, de portar-ho més cap a casa, no? Més cap al que a tu t'interessa més. Sí, però, insisteixo, no és barra lliure. Ni crec que ho hagi de ser, tampoc. Si no m'interessa la perruqueria barra lliure i que... A veure, com t'ho diria, que no es tracta de construir la Torre Eiffel, no?, dalt del cap. Ja. Hi ha gent que li agrada, eh? No és el meu interès.
Molt bé. Dani Montlleó, perruquer de professió, davant la perruqueria d'abans del grup ACA, Mataró, té una perruqueria molt històrica ja de Mataró, també ha tingut el carrer Vinyó a Barcelona i també, doncs, treballa, doncs, fa feina doncs, de creació doncs, artística, instal·lacions, bé, ha anat exposant a molts llocs, he pogut trobar referències d'ell doncs, amb el seu projecte d'Espunt Syndicate, si el busqueu, i res, la seva darrera obra, com dèiem, és Animal Farm, a la sala 13, però ha exposat a la Capella, al Magba, etc. Dani, moltíssimes gràcies.
Molt bé, merci per haver-me convidat a xerrar una mica.
Salut.
Gràcies, Bernat. Una abraçada.
Una abraçada.